Bon dia. Avui estan pendents encara de l'incendi a Mercat Palma. El foc va calcinar a Lloro Baixa 5 camions, va obligar a desallotjar Sampanya i va posar en alerta l'aeroport de Palma, tot i que no va afectar els vols. Diverses dotacions varen quedar refrescant els punts calents de l'incendi durant tota la nit, tot i que avui mateix ja no són al centre de majoristes d'aliments. I tot mentre a les Balears hi ha hagut durant aquestes darreres hores tres focs més, en aquest cas forestals, un d'ells a Mallorca, entre Inca i Sauva, que ja està controlat. Els altres dos a Eivissa, Sant Llorenç de Balàfia, ja està estabilitzat, i també a Sant Joan de Labritja, ja controlat. Aquests incendis coincideixen també amb una jornada de calor i avisos per temperatures elevades a les Balears. Pedro Roger, bon dia. Quina situació tindran avui les illes?
Bon dia, avui tornarà a ser una jornada molt semblant a la d'ahir. Tornarem a tenir termòmetres molt elevats a tot l'arxipèlag, esperant que la màxima a bona part del territori torni a girar entre els 32 i 37 graus. Però serà entre el nord d'Eivissa i de Mallorca on assolirem la màxima més elevada, entre 38 i 39 graus aproximadament. Més enllà d'això, tindrem molt de sol a tot el territori i quant al vent, aquest bufarà fluix, tot i que el sud tindrem qualque cop moderat i, en general, una condicions marítimes molt tranquil·les.
Continua, per tant, la forta calor a les illes amb aquest avís groc activat a gairebé totes les Balears. És dimarts, dia 7 de juliol. Hi ha més temes destacats de l'actualitat. Els repassam els titulars. Presó provisional per a Francisco Cortés, conegut com El Ico, després de ser detengut per tercera vegada en un mes.
Aquesta vegada, el fill de la PAC ha estat arrestat per apunyalar un home i tallar els cabells amb un ganivet a una dona a Sampanya, a Palma.
Hi ha quatre ferits, un d'ells greu, en un accident de tres amb tres vehicles a Sant Antoni de Portmany a Eivissa.
Ha estat aquesta matinada, passades les 5, quan han col·lidit tres vehicles, entre ells un camió de recollida de fems i un taxi. Ha estat a la zona d'Hipercentro.
I avui també destacam que els visats d'obra nova a Mallorca han augmentat a prop d'un 30% durant el primer semestre d'enguany.
Són gairebé 1.300 habitatges, és la dada més alta per aquest període dels darrers 5 anys, segons les dades presentades pel Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics.
I prop de 5.000 treballadors del sector públic instrumental percebran la carrera professional, això després que el govern hagi arribat a un acord amb els sindicats.
Un pacte amb UGT, STEI, USO i CESIF, que inclou altres punts ja aprovats i tancats, com és la indemnització per residència. La carrera professional és una reivindicació històrica dels empleats públics. S'ha desbloquejat aquesta legislatura i suposarà un cost de 14 milions d'euros.
I el Consell de Ministres aprovarà finalment avui la senda d'estabilitat pressupostària.
És una passa prèvia a l'elaboració dels pressupostos generals a l'Estat, això després que ahir el Consell de Política Fiscal i Financera li va donar llum verda amb el vot en contra de les Balears i de la resta de comunitats governades pel PP.
I en els esports, el nou entrenador del Mallorca, Luis García, serà presentat avui de manera oficial. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia, serà a les 12:30 a l'estadi de Somoix. Hores abans se durà a terme la segona jornada de revisions mèdiques a la plantilla. Pel que fa al Mundial, Espanya és a quarts de final després de superar 1-0 Portugal. El rival serà Bèlgica, que va golejar Estats Units per 4-1. I en futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal presenta avui la campanya d'abonats.
Són ara les 7:04 amb Rafa Andrés al control tècnic i amb Ansel López, Cristina Boussà, Toni Escanelles i Caterina Bany. Comencem.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
I ho fem anant en directe al primer punt informatiu d'aquesta jornada. Mercat Palma, a Lloro Baixa, va haver un aparatós incendi a 5 camions. Diverses dotacions han quedat refrescant durant algunes hores de la nit els punts calents d'aquest foc que hi va calcinar, com dèiem, 5 camions i que va obligar a desallotjar més Sampanya. En total, es varen mobilitzar 15 contingents, una 60 d'efectius dels bombers de Palma, de Mallorca, Libanat, bombers d'Aena, la base aèria de Son Sant Joan i voluntaris també de Protecció Civil. Per veure quina és la darrera hora i connectam en directe Cristina Boussà. Bon dia.
Bon dia, i dona, en aquest moment som a l'interior de Mercat Palma, just en el punt on es varen iniciar aquest incendi, es varen incendiar els camions, i aquí vos hem de dir que ja no hi ha bombers, han estat aquí refrescant la zona, però en aquests moments ja han partit. Això sí, encara hi ha dues mangueres que van des de dues boques diferents d'incendi fins al punt on es varen incendiar aquests camions. En terra sí que hi poden veure bassiots que ens deixen interpretar que són les restes d'aquestes tasques que han duit a terme durant diverses hores d'aquesta matinada als bombers. I a part d'això, i perquè vos pugueu fer una idea del que estic veient, vos explic que just a davant que soc just davant d'aquests vehicles i que estan completament calcinats, amb la major part de la carrosseria feta malbé i encara, això sí, encara surt fum, sobretot d'un d'aquests camions que ahir se varen incendiar. Una filera de vehicles que està just davant l'aeroport de Palma. De fet, des d'aquí podem veure les pistes i també com els avions de terra ni s'enlairen. Això explica que ahir, que aquesta proximitat explica que ahir es posés en alerta Son Sant Joan. Recordem que el foc se va iniciar a Llora Baixa en un camió estacionat i en qüestió de minuts es va propagar a tres camions més i a un remolc de la mateixa empresa. El cap dels bombers de Palma, Eder García, explica que s'ha desplegat un important dispositiu per evitar que el foc arribés a les naus industrials.
Aquest vent és suficient per descontrolar-ho. La temperatura que agafa un vehicle quan s'encén és molt gran, més si és un tràiler, i només de la radiació ha agafat l'herba seca que hi ha aquí darrere del polígono. I amb la mica de vent que ja s'ha propagat en la direcció del vent cap al poblat.
De fet, si ens apropam a la reixa que separa el Mercapalma de l'exterior, podem veure com s'han propagat aquestes flames. Està tot negre, està tot calcinat i, com dèiem, ha afectat també el poblat de Son Banya, on s'han calcinat una vintena de vehicles que estaven estacionats. El regidor de Seguretat Ciutadana de Palma, Llorenç Boussà.
El que s'ha fet ha estat recomanar desallotjar el poblat de Son Banya i totes les persones que així ho han volgut han sortit del poblat. Aleshores, que el que se feia era extingir el foc que hi havia a l'entrada del poblat, una zona de Rostoll.
De moment, només sabem això, que hi ha hagut una vintena de vehicles calcinats a Son Banya, 5 vehicles aquí a Mercapalma que estan completament calcinats i, com bé us deia, ara fa uns minuts encara surt fum. El que sí que no se sap és quines són les causes que han provocat aquest incendi. La Policia Nacional n'assumirà la investigació per determinar què és exactament el que ha passat.
Gràcies, Cristina. I a banda de Mercapalma, aquestes darreres hores hi ha hagut també 3 incendis més a les Balears. A Mallorca s'ha declarat un foc entre Inca i Sauva. Ja està controlat i han intervingut els bombers d'Inca i d'Alcúdia. També l'helicòpter Samilana per donar suport a l'Ivanat. Precisament, els efectius de l'Institut Balear de la Natura han actuat també a 2 incendis més a Eivissa.
Han estat 2 focs forestals. Un s'ha iniciat aquest dilluns, hora baixa, a Sant Llorenç de Balàfia. En un primer moment es va declarar de nivell 1, però s'ha rebaixat a 0. S'ha donat per estabilitzar a les 8:30 de nit passada, minuts després de confirmar-se. L'altre incendi va ser Sant Joan de Labritja, que ha quedat controlat a les 9:30 de la nit.
Com dèiem, aquests focs s'han declarat aquest dilluns, un dia en què el nivell màxim de perill per incendi forestal era d'alerta foc 4 a Mallorca i a Menorca. Avui tornarà a ser la mateixa alerta arreu de l'arxipèlag.
Només Formenteres, Mercadal i Es Castell estan a nivell 2, tot en una jornada, la d'avui, en què l'Agència Estatal de Meteorologia, l'AEMET, ha activat l'avís groc per altes temperatures a totes les Balears, amb l'excepció del sud de Mallorca.
I precisament en plena onada de calor, quan a la península també tenen actius els avisos per altes temperatures, vermell a gran part de Catalunya i taronja a la majoria de les províncies de la meitat sud, continuen pendents de com evolucionen els incendis.
A Catalunya hi ha 3 focs actius i que han fet que 40.000 persones quedin confinades a casa. El cap dels bombers de Catalunya, David Borrell, explica que l'incendi que més preocupa és el de Sant Manat, que ha arrasat 90 hectàrees i, si no es controla, podria arribar a afectar-ne 2.000.
L'impacte és sobre població, amb urbanitzacions, concretament tenim una urbanització doncs, que està molt disgregada, molt disseminada, amb molta diguéssim, massa forestal entre l'urbanització, per tant, aquestes urbanitzacions costa molt de protegir-les. Després, en segon lloc, ens preocupa també l'incendi de l'Anoia, sobretot per la seva capacitat de generar piroconvecció.
Aquest foc, el de Noia, ha calcinat unes 400 hectàrees i afecta una zona d'indústries on els bombers actuen aquesta matinada per extingir les flames. La consellera d'Interior, Núria Parlon, diu que els preocupa aquesta simultaneïtat.
Ens toca tornar a demanar molta prudència al conjunt de la població. Són moments extremadament complicats pels servidors públics i les servidores públiques que estan en les tasques d'extinció, també pels alcaldes i les alcaldesses.
També s'han donat per controlats els incendis d'Artesa del Segre, Lleida i el de les Gavarres, que ha cremat més de 2.200 hectàrees.
Però aquests no són els únics incendis que afecten la península.
L'incendi registrat al Parc Natural de la Serra de Grazalema, a Cádiz, ha obligat a desallotjar unes 200 persones i ha fet que es tallin dues carreteres. Mentrestant, al sud de França, la situació és molt complicada. El foc ha consumit més de 4.600 hectàrees a prop de Perpinyà. En aquest cas, 10.000 persones han estat evacuades i, a més, les condicions meteorològiques són molt desfavorables.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
I presó provisional per a Francisco Cortés, conegut com El Ico, després de ser detengut per tercera vegada en un mes. Aquesta vegada, el fill de la PAC ha estat arrestat per apunyalar un home i per tallar els cabells amb un ganivet a una dona a Son Banya, Palma.
Ahir el van endur davant el jutge, tant per presumptes delictes de lesions com per incomplir l'ordre d'allunyament activa sobre el poblat. La Policia Nacional va rebre un avís que una parella havia estat atacada després d'un incident amb un home que va resultar ser precisament El Ico, a qui van localitzar a una d'aquestes casetes. Ja va ser detingut el mes passat per presentar-se a l'Hospital de Sollats amb una pistola simulada i una altra vegada per intentar robar amb un patinet amb una arma de foc. En tots dos casos va quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial. Aquesta vegada, en canvi, s'ha decidit que finalment ingressi a presó.
I justament avui l'audiència provincial comença. A l'audiència, el judici contra un clan de Son Banya que traficaven drogues. En total, hi ha 8 persones acusades.
El fiscal demana per a tots ells penes de presó que arriben als 37 anys i multes que superen els 428.000 euros. Els fets es remunten al 2010. Segons el Ministeri Públic, els acusats traficaven amb drogues com l'heroïna, cocaïna i cànnabis.
Hi ha hagut 4 ferits, un d'ells greu, en un accident amb 3 vehicles a Sant Antoni de Portmany i Eivissa. Ha estat aquesta mateixa matinada, passades les 5, quan han col·lidit 3 vehicles, entre ells un camió de recollida de fems i un taxi. Ha estat a la zona de l'hipercentro.
Segons el SAMU 061, el xoc s'ha produït a alta velocitat i com a conseqüència de l'impacte el camió ha bolcat. Entre els afectats hi ha un home de 44 anys amb un politraumatisme greu. Ha estat traslladat a Can Misses. També ha estat evacuada al mateix centre una dona embarassada de 35 anys i un altre home de 57 ha patit ferides de caràcter lleu i ha estat traslladat a la clínica Vilàs. En total, 4 afectats d'EM, 3 dels quals han requerit trasllat hospitalari. Fins al lloc del fet s'han mobilitzat 2 unitats de suport vital avançat i una unitat de suport vital bàsic.
I un nen de 5 anys, Roman, en estat greu a l'Hospital de Son Espases després de caure ahir d'un primer pis al carrer d'Andrea Doria a Palma.
L'accident es va produir a les 5:15 de l'hora baixa per causes que es desconeixen. La policia local ha confirmat que l'infant ha patit politraumatismes i ha estat traslladat en estat greu a l'Hospital de Son Espases.
Són ara les 7:13 minuts. I que també ho ha...
Torna la lluna en vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, a nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunanvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca.
I continuem parlant ara d'habitatge. Els visats d'obra nova a Mallorca han augmentat prop d'un 30% durant el primer semestre de l'any. Són gairebé 1.300 habitatges. És la xifra més alta per aquest període dels darrers 5 anys, segons les dades presentades pel Col·legi d'Aparelladors i d'Arquitectes Tècnics. Ens ho explica Clàudia Maella.
La xifra més significativa és l'augment de visats d'habitatges plurifamiliars en gairebé un 60%, enfront del 0,3% d'unifamiliars. Durant els 6 primers mesos de l'any s'han visat 769 pisos per 527 unifamiliars. El president del col·legi, Luis Alfonso de León, però, diu que és insuficient per a satisfer les necessitats residencials actuals.
És una quantitat aún insuficiente para dar respuesta a la demanda de la población, pero se ha conseguido las mejores cifras de los últimos 5 años. La previsión es que esta tendencia de crecimiento se mantenga.
Siempre hemos dicho que se estaba en 1:1. Con estos datos vemos que hemos pasado de 1 a 1.5 y lo adecuado sería pasar de 1 a 4. Es decir, 4 viviendas plurifamiliares por 1 unifamiliar.
Per municipis, Palma engloba el nombre més gran d'avisats de plurifamiliars, seguida per Calvià i Capdepera. En canvi, les unifamiliars es concentren principalment a Palma, Manacor i Santanyí. D'altra banda, el col·legi també destaca bones xifres en visats de reformes impulsades en part gràcies als fons Next Generation. Mateo Moya és el secretari tècnic del col·legi.
Estamos hablando de un 17%, 1.700, pero son 1.700 visados. ¿Qué quiere decir eso? Que eso podemos estar hablando de 5 o 6.000 viviendas afectadas por ese proyecto de rehabilitación. Se está invirtiendo mucho con recuperar y rehabilitar el parque edificado, que creemos que es una de las líneas más importantes, ¿no?
També s'han duplicat les reformes d'hotels i no s'han avisat la construcció de cap de nou.
S'incrementa la construcció d'habitatge nou, mentre que els preus del mercat immobiliari continuen també pujant. Tot i això, la rendibilitat dels propietaris que compren per llogar davalla. De fet, les Illes són de les regions on manco rendible es fa aquesta operació.
I a més, un estudi del portal immobiliari Idealista afirma ara que surt més a compte invertir en el mercat dels locals i també de les oficines que no pas en el dels habitatges. Això que tenim al preu de lloguer més car de tot Espanya, només per darrere de Madrid. Segons el portal pisos.com, el metre quadrat es paga a 19 euros.
I enmig d'aquest increment continu de preus, dues persones han estat desnonades de l'habitatge on residien ahir, que són un home de 77 anys i una altra persona també d'edat avançada. Segons la plataforma Stop Desnonaments, l'afectat llogava una finca, però un dels propietaris va deixar de pagar la hipoteca i, per tant, va ser executada. Després, el banc va vendre l'habitatge a una altra persona. I ho destacàvem als titulars. Prop de 5.000 treballadors del sector públic instrumental percebran la carrera professional després que el govern hagi arribat a un acord amb els sindicats UGT, Comissions Obreres, Estei Uso i el CESIF. És un pacte que inclou altres punts que ja s'han aprovat i tancats, com és la indemnització per residència. La carrera professional és una reivindicació històrica dels empleats públics. S'ha desbloquejat aquesta legislatura i suposarà un cost de 14 milions d'euros. Carme Moreno.
La consellera de Treball i Funció Pública, Catalina Cabré, ha detallat que la quantia màxima que es percebrà per la carrera professional serà de 12.500 euros anuals. La cobraran els treballadors que tinguin la categoria més alta. Són aquells que estan inclosos al grup A i que faci 20 anys que treballin a l'administració pública. El mínim per la carrera professional serà de 1.400 euros pels empleats en categories inferiors i amb pocs anys d'antiguitat.
Per aquest govern, els empleats públics no són un problema, sinó que sempre són part de la solució. I volem comptar amb uns treballadors públics eficients i professionals. Volem una funció pública que avanci, que es modernitzi i que es dignifiqui.
La implantació de la carrera professional entre el personal laboral es farà de manera progressiva. Enguany es percebrà el 25% del complement i el gener de 2028 s'arribarà al 100%. Son José María Brief, del CESIF, i Mateo Moya, de l'Estei.
También creemos que va a hacer que la sangría que tenemos de trabajadores públicos hacia otros servicios de la administración se detenga.
A més, és una manera de reconèixer el servei a treballadors, diguem-ne, que són sa cara moltes vegades de lo que és el servei públic. Quan necessites una ambulància, quan té a foc, quan agafes el tren, quan ets usuari d'un port, tot això és sector públic instrumental.
Els treballadors subrogats del GSAIP i d'IB3 percebran un tram de la carrera a partir de l'any 2028. Es faran dues convocatòries extraordinàries per a aquests empleats públics. L'administració tan sols els reconeixerà l'experiència professional dels anys que han estat internalitzats.
I els treballadors públics dependents de l'administració de l'Estat destinats a les Illes rebran a partir d'aquest mes de juliol la mateixa indemnització per residència que els treballadors destinats a les Canàries. És una equiparació que implicarà increments d'entre 105 i 697 euros mensuals en funció dels grups professionals i de l'illa de destinació. Es tracta també d'una antiga reivindicació que beneficiarà 11.000 treballadors públics estatals.
En el cas dels treballadors de Mallorca, les quanties van del 214 als 105 euros mensuals, segons l'acord assolit entre el govern espanyol i els sindicats. Els treballadors de l'administració de l'Estat que estiguin destinats a Menorca o les Pitiuses són els que més es beneficiaran d'aquest increment del complement de residència. Per les categories inferiors serà de 297 euros i pel grup A de 697. Fernando Martorell, del sindicat UGT, diu que aquesta és una primera passa, però insuficient, sobretot per als empleats públics de Mallorca.
Com la situació econòmica de les Illes Balears ha
anat a pitjor any darrere any, aquestes quantitats avui per avui són insuficients, sobretot a Mallorca. Mallorca, que ha el 80% del col·lectiu de 1.500 o 11.000 treballadors que han empleat des de l'Administració General d'Estat.
I el president del CESIF a les Balears, Luis Apolinar, espera que al final d'any comenci a negociar-se una nova llei que afecti també els treballadors d'altres administracions.
Queremos que sea una norma reguladora propia que afecte a todos los empleados públicos independientemente de la administración. Ya no solamente para empleados públicos estatales, sino también para lo de la administración autonómica y también para la administración local, que principalmente son los ayuntamientos y los consejos insulares, el de Mallorca, el de Menorca, el de Ibiza y el de Formentera.
L'executiu espanyol s'ha compromès a actualitzar les quanties aprovades pel que fa al compliment de residència de finals d'enguany.
I el govern ha anunciat noves ajudes pels autònoms destinades a cobrir les quotes de la Seguretat Social en períodes d'incapacitat temporal. L'anomenat escut de l'autònom cobrirà un màxim de dues mensualitats amb un límit de 800 euros per beneficiari. La presidenta del govern, Marga Proens, diu que és una mesura que vol facilitar la feina dels treballadors.
Evidentment, tenen dret a posar-se malalts, a tenir períodes d'incapacitat temporal i per això aquest govern vol acabar amb una injustícia que s'ha donat fins en aquests moments. Aquesta ajuda cobrirà fins a un màxim de dues mensualitats amb un límit de 800 euros per beneficiari.
La dotació de l'ajuda és de 600.000 euros, la meitat per a l'any 2025-2026. I el Consell de Ministres aprovarà finalment avui la senda d'estabilitat pressupostària, una passa prèvia a l'elaboració dels pressupostos generals de l'Estat. Això després que ahir el Consell de Política Fiscal i Financera li va donar llum verda amb el vot en contra de les Balears i de la resta de comunitats governades pel Partit Popular.
Una decisió, però, que ha molestat el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, diu que no entén el seu no i que la proposta els beneficia perquè permet, diu a les comunitats, un dèficit del 0,1% sobre el PIB.
No pueden decir que no a 5.849 millones de euros adicionales en los próximos tres años. No tendrían cómo explicárselo a sus ciudadanos y ciudadanas que renuncian a esto con tal de provocar una derrota parlamentaria del Ejecutivo.
Les Balears també han votat en contra de la proposta del 4% de la regla de despesa que consideren insuficient. A la reunió, el ministre també ha confirmat que convoca una altra reunió multilateral a les comunitats autònomes per parlar justament de finançament autonòmic. Serà dia 29 d'aquest mateix mes. El vicepresident del govern balear, Antoni Costa, creu que s'obre el debat del model de finançament i dels pressupostos per desviar l'atenció dels ciutadans.
De repente, el senyor Sánchez li ha agafat una pressa insòlita que nosaltres l'atribuïm una cortina de fum per intentar tapar els nombrosos casos de corrupció que afecten en el govern d'Espanya. S'intenta simular per part del Ministeri d'Hisenda una suposada normalitat en quant als pressupostos, en quant a la negociació del sistema de finançament, que evidentment és absolutament contrària a la situació que està vivint el govern d'Espanya.
Ara bé, el ministre d'Hisenda es mostra optimista amb la futura aprovació d'uns pressupostos i d'un sistema de finançament autonòmic, tot i no comptar a la majoria al Congrés dels Diputats.
I el pla del Tribunal Constitucional ha de debatre avui el recurs del govern espanyol a la derogació de la Llei de Memòria Democràtica a les Balears.
L'executiu central argumenta que la decisió del Parlament amb els vots de PP i Vox vulnera els drets de les víctimes. El pla del Tribunal també s'ha de pronunciar sobre el recurs que ja va ser admès de les diputades socialistes Mercedes Garrido i Pilar Costa en contra de l'expulsió de la cambra autonòmica per haver duit camisetes amb el retrat d'Aurora Picornell.
Escolteu l'informatiu matí a IB3 Ràdio. I la llei Òmnibus, que ja és vigent, incorpora noves mesures per reforçar la lluita contra l'oferta turística il·legal. Entre elles, multes diàries de fins a 5.000 euros als propietaris que continuïn comercialitzant allotjaments il·legals després d'un requeriment d'inspecció. Si persisteixen en la infracció, els expedients es poden traslladar a la Fiscalia per un presumpte delicte de desobediència.
Una altra de les mesures és un nou protocol de coordinació i d'intercanvi d'informació entre les policies locals d'Eivissa i també els serveis d'inspecció turística. Això permetrà que les actuacions policials derivades de molèsties veïnals o també altres incidències puguin donar lloc també a inspeccions per detectar allotjaments turístics il·legals. Novetats que el govern ha traslladat ara a la segona reunió de la mesa de lluita contra l'intrusisme. La vicepresidenta del govern és Antònia Maria Estarelles.
per mi que es policia que tres o quatre vegades va allà, això ja hi ha constància, no s'ha perdut aquesta informació dins el Consell Insular, que té la capacitat, sí que té la capacitat inspectora de seguiment.
I el conseller de Turisme, Jaume Baussat, també ha explicat que la norma reforça la protecció dels allotjaments turístics reglats davant les ocupacions il·legals.
Això el que fa és, bueno, primer, lluitar contra aquells que s'aturen, que massifiquen, que abusen del territori i, per altra banda, dignificar aquells que compleixen la llei.
Els establiments podran demanar la intervenció immediata de les forces de seguretat per desallotjar ocupacions que impedeixin o desvirtuïn l'activitat turística autoritzada.
I precisament al municipi d'Eivissa, una inspecció de la policia local ha destapat un possible lloguer turístic il·legal per més de 27.000 euros mensuals.
L'actuació es va iniciar arran d'un avís del veïnats per les molèsties ocasionades per música a un habitatge. Les persones ocupants de la casa van explicar que es trobaven de vacances i que havien llogat l'habitatge per un període d'un mes. A requeriment dels policies van presentar el contracte d'arrendament i també la documentació del pagament, efectuant mitjançant quatre transferències bancàries diferents que sumaven un import total de 27.500 euros. Els policies finalment van aixecar l'acte d'inspecció que serà remesa al Consell Insular d'Eivissa, administració competent, en aquest cas en matèria d'ordenació turística.
I el govern reitera que la protecció d'Estranc no es toca amb la llei Òmnibus, així va defensar la presidenta Marga Proens l'endemà de la multitudinària cadena humana que, segons els organitzadors, el GOP Terra Ferida i la plataforma Menys Turisme Més Vida va acollir 10.000 persones per reclamar la protecció dels espais naturals de les Balears.
Les entitats ecologistes alerten que els darrers canvis legislatius impulsats per l'executiu contra la llei, com la llei Òmnibus, per exemple, i la futura llei agrària, poden perjudicar, asseguren aquestes àrees. La presidenta Proens mostra el seu respecte a la protesta però reitera que la protecció del Parc Natural d'Estrenc Salobrà de Campos i d'altres espais naturals està garantida. A la vegada ha tornat a condemnar les pintades aparegudes en els búnquers.
És una manifestació preventiva, no és una manifestació sobre una cosa que hagi fet el govern, el manco que hagi fet el govern distint a lo que va fer el govern d'esquerres. El meu govern ha modificat l'ECO exactament en els mateixos termes com ho va fer el govern de Francina Armengol per 12 espais naturals. Per tant, jo entenc que també hagués pogut fer en aquell moment una mobilització.
Sobre l'actitud de la balassa de Campos, Francisca Porqué, que es va enfrontar als manifestants, però ens es desmarca de la seva manera d'actuar.
Ja saben que el meu estil és el respecte, el meu estil és no entrar en provocacions i el meu estil, evidentment, és que som una terra lliure on tothom ha de poder dir la seva.
Més per Mallorca, per part seva, celebra l'èxit de la cadena humana d'Estrenc. La formació ecosoberanista considera que la mobilització demostra el rebuig d'una part molt important de la societat mallorquina a les polítiques territorials impulsades pel govern de Marga Proens. Vox, en canvi, exigeix que s'identifiqui els responsables d'aquestes pintades aparegudes, com dèiem, en els búnquers de la platja.
Precisament aquesta qüestió, les reaccions en aquesta mobilització en Estranc per demanar la protecció d'Estranc és una de les qüestions destacades a les portades dels diaris de les Balears, Toni.
És així, sobretot a Mallorca, evidentment, en concret, amb la ressaca d'aquesta manifestació. Amb permís, això sí, hem de dir, de la selecció espanyola de futbol que es va classificar i que és a la majoria de portades, no només de les Illes Balears, sinó també de les estatals. En tot cas, dèiem en portades aquestes imatges, però a última hora obre amb un titular que diu que la presidenta del govern, Marga Proens, evita donar el seu suport a la balassa de Campos. S'expressa en aquests termes després de la seva actuació, evidentment, durant la protesta. Diari de Mallorca, per la seva banda, ressalta les paraules concretes de la presidenta, que les sentíem fa just una estoneta, que, segons ells, va desautoritzar perquè, dient que el seu estil és un altre. Ara Balears, del Digitals, ja precisa un poc més i diu que el seu estil és precisament el del respecte. I també escolta l'afectada, perquè que els va explicar que ja duia el biquini posat perquè era a un altre acte a favor de l'esclerosi. En canvi, OK Balears, i som ja en els Digitals, parla en nom de Vox, diu que demana que s'identifiquin les persones que feren les pintades a les casetes. I Mallorca Diario, res de tot això, obre amb Espanya de futbol, en aquest cas, i en l'incendi a Mercapalma, i el Menorca, amb que el negoci de l'Airbnb a l'illa està liderat per empreses britàniques. El periòdico diu que posaran multes diàries precisament de 5.000 euros a qui llogui el pis a turistes, i el periòdico que Vila replanteja la E10 eliminant el carril bici.
I hem arribat a les 7:30 del matí repassant les qüestions més destacades d'aquest dimarts. Avui que estan pendents de l'incendi a Marcapalma, el foc va calcinar a Hierba Baixa 5 camions, va obligar a desallotjar Son Bany i va posar en alerta l'aeroport de Palma, tot i que no va afectar els vols.
Diverses dotacions van quedar refrescant els punts calents de l'incendi durant la nit, tot i que avui matí ja no són al centre de majoristes d'aliments. I tot mentre les Balears hi ha hagut durant aquestes darreres hores 3 incendis més, en aquest cas forestals, un d'ells a Mallorca, entre Inca i Selva, que ja està controlat, els altres dos a Eivissa, Sant Llorenç de Balàfia, ja està estabilitzat, i a Sant Joan de Labritja controlat.
I presó provisional per a Francisco Cortés, conegut com El Ico, després de ser detengut per tercera vegada en un mes.
Aquesta vegada el fill de la Paca ha estat arrestat per apunyalar un home i tallar els cabells amb un ganivet a una dona a Son Bany, a Palma.
Hi ha 4 ferits, un d'ells està greu en un accident amb 3 vehicles a Sant Antoni de Portmany, a Eivissa.
Ha estat aquesta matinada, passades les 5, quan han col·lidit 3 vehicles, entre ells un camió de recollida de fems i un taxi. Ha estat a la zona d'Hipercentro.
I avui també destacam que els visats d'obra nova a Mallorca han augmentat prop d'un 30% durant el primer semestre de l'any.
Són gairebé 1.300 habitatges, és la dada més alta per aquest període dels darrers 5 anys, segons les dades presentades pel Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics.
I prop de 5.000 treballadors del sector públic instrumental percebran la carrera professional, això després que el govern hagi arribat a un acord amb els sindicats.
Un pacte amb UGT, l'Estell, USO i CESIF, que inclou altres punts ja aprovats i tancats, com és la indemnització per residència. La carrera professional és una reivindicació històrica dels empleats públics. S'ha desbloquejat aquesta legislatura i suposarà un cost de 14 milions d'euros. La consellera de Treball i Funció Pública és Catalina Cabré.
Per aquest govern, els empleats públics no són un problema, sinó que sempre són part de la solució. I volen comptar amb uns treballadors públics eficients i professionals. Volem una funció pública que avanci, que es modernitzi i que es dignifiqui.
També els treballadors públics de les Balears, que depenen però de l'administració de l'Estat, rebran a partir d'aquest mes de juliol la mateixa indemnització per residència que els treballadors destinats a les Canàries.
Una equiparació que implicarà increments d'entre 105 i 697 euros mensuals en funció dels diferents grups professionals i l'illa de destinació. Es tracta d'una antiga reivindicació que beneficiarà uns 11.000 treballadors públics estatals.
I el Consell de Ministres aprovarà finalment avui la senda d'estabilitat pressupostària.
És una passa prèvia a l'elaboració dels pressupostos generals a l'Estat. Això després que ahir el conseller del Consell de Política Fiscal i Financera li va donar llum verda amb el vot en contra de les Balears i de la resta de comunitats governades pel PP.
I també hi ha novetats en les mesures cautelars contra Begoña Gómez. El jutge denega a la parella del president del govern espanyol viatjar a Turquia, però sí que li permeten a Londres.
Per tant, Gómez no podrà acompanyar Pedro Sánchez a la cimera de l'OTAN al País Otomà avui, però sí que podrà viatjar a Londres per assistir a la cerimònia de graduació de la seva filla.
I tancant aquest repàs de titulars amb el temps, avui s'activaran els avisos grocs per elevades temperatures a pràcticament tot el territori de les Balears. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia. Avui ens atam una jornada molt tranquil·la en general i també molt calorosa. Tornarem a assolir valors molt elevats en el termòmetre. La màxima d'avui girarà aproximadament entre els 33 i els 37 graus a bona part del territori, però serà entre el nord d'Eivissa i el nord de Mallorca, on es podran assolir les màximes més elevades. En aquestes zones podran girar entre els 38 i els 39 graus. Més enllà d'això, tindrem molt de sol a totes les illes, amb una mica de pols en suspensió pràcticament imperceptible. El vent en conjunt bufarà fluix, però en qualque cop moderat. I tot i que no tindran grans complicacions a la mà, sí que et podran tenir qualque redol de maror, principalment també al nord d'Eivissa i també de Mallorca. Ara mateix tenim a les Pitiuses 22 graus a Santa Eulària i 25 a la Sabina. A Mallorca, 21 graus a Montuïri, 24 a Consell i 25 a Capdepera. I a Menorca, 24 graus a Es Castell i 26 a Cala Morell.
Informatiu matí. Esports.
I d'aquí uns segons arribam a les 7:35 minuts, encetam la informació dels esports parlant del nou entrenador del Mallorca, Luis García, que serà presentat avui a l'estadi de Son Moix. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia, serà a les 12:30. Luis García, jugador del Mallorca la temporada 2004-2005, tornarà a passar per la sala de premsa de Son Moix, aquesta vegada com a nou entrenador de l'equip vermell. Hores abans es durà a terme la segona jornada de proves mèdiques que varen començar ahir amb 11 jugadors de la plantilla, Raillo, Valient, Abdon i Virgili, entre d'altres. El següent pas de la revisió mèdica de pretemporada serà la realització de les analítiques que tindran lloc a la ciutat esportiva Antonio Asensio. Dos dels capitans del Mallorca, Abdon Prats i Antonio Raillo, han parlat als mitjans del club del que suposa aquesta nova temporada en una categoria inferior.
Crec que ho hem d'afrontar amb la màxima il·lusió. Cuiguem, d'exemple, pues, l'any que vàrem estar a segona B, pues, que tots junts pues, vàrem treure una situació difícil.
Bueno, la clave principal es limpiar la mente, ¿no? Sabiendo que está en otra categoría diferente, que es otro estilo de juego. Creo que lo hemos vivido, ¿no? Y tenemos experiencia, ¿no? No solo yo, sino en el vestuario.
Com dèiem, a les 12:30 del migdia, el nou tècnic del Mallorca, Luis García, serà presentat en roda de premsa. Precisament, l'artenanc Abdon Prats va parlar de l'entrenador asturià.
Bueno, vaig xerrar amb ell com a capità de l'equipo, vaig xerrar amb ell quan va firmar aquí per telèfon i ara aquest dia és el veuré i, bueno, molt il·lusionats. Al final crec que és un entrenador que ens aportarà molt i molt feliços que estigui aquí amb nosaltres i la seva sort pues, serà la nostra, no?, i de tots els mallorquinistes.
Luis García dirigirà demà dimecres el seu primer entrenament a Sant Bibiloni. De moment, el nou tècnic disposarà d'una plantilla de 7 jugadors, amb només un porter, Bergstrom, les absències de Samu Costa i Johan Mojica, que encara estan al Mundial, i amb Adrián Fuentes com a únic fitxatge. El migcampista Manu Morlanes diu que confia en la direcció esportiva del club.
Sí, bueno, yo creo que todos estamos expectantes un poco con ver lo que depara el mercado. Somos conscientes que faltan jugadores por llegar, pero bueno, al final creo que esto va a ser un mercado largo porque con el Mundial de por medio y tal, pues creo que sí que irá para largo, pero bueno, confiamos en la dirección deportiva y bueno, al final los que estemos pues somos los que tenemos que dar el callo e intentar entre todos unirnos para conseguir el objetivo.
I al Mundial, Espanya ja és a quarts de final després d'haver superat Portugal per 1-0 amb un gol de Mikel Merino al minut 90 de partit. Escoltam l'autor del gol.
Nunca te acostumbras a tener este tipo de alegrías, sobre todo después de todo el trabajo que han hecho mis compañeros, el partido tan bonito que ha sido y cómo lo han peleado los dos equipos, pues bueno, el poder dar una alegría así a toda la gente de sus casas es un subidón.
El seleccionador Luis de la Fuente os mostra feliç.
Estamos felices de estar en esta altura de la competición, en estos cuartos. Nos encontramos con mucha confianza, con mucha seguridad y vamos a darlo todo hasta el final.
I pel que fa a Portugal, Cristiano Ronaldo tanca la seva participació als Mundials.
Ha ganado 3 títulos por Portugal. Antes de Cristiano, Portugal no tenía ganado ningún título. Pues contento. La verdad que el mayor título que gané en la selección fue 2016. Que para mí tiene la misma dimensión que un mundial, sinceramente. Por eso, repito, salgo de consciencia tranquila de mi mejor y ya está.
L'equip espanyol s'enfrontarà als quarts de final a Bèlgica, que va golejar per 1-4 a la selecció dels Estats Units. I avui es disputaran els dos darrers enfrontaments dels vuitens de final. A les 6, Argentina-Egipte, i a les 10, Suïssa-Colòmbia. Els guanyadors d'ambdós partits es veuran les cares als quarts de final. En futbol sala, sota el lema Festa Soci i ja veurem, l'Illes Balears Palma Futsal ha presentat la campanya d'abonats per a la nova temporada 2026-2027. El club mallorquí ofereix 5 modalitats de carnet per seguir tota la temporada regular i les eliminatòries. El procés de renovació arranca avui mateix i els nous socis hauran d'esperar el 18 de juliol. Ho explica a IB3 Ràdio Martín López, responsable de l'àrea social del club.
La renovació mantiene los precios que creemos que tenemos que ese sentimiento de pertenencia que tenemos de cara a los aficionados se mantenga y hay una subida muy, muy reducida para las nuevas altas. Creemos que es muy importante que se sientan queridos y una forma de ello pues es mantener las cuotas tal y como son.
Entre les novetats està la nova configuració de les competicions nacionals amb el torneig d'obertura i clausura a la Lliga i la unificació de la Copa d'Espanya i la Copa del Rei. Tot i que enguany no es jugarà Champions, el Palma Futsal espera una resposta positiva per part de l'afició pensant en omplir sempre el Palau Municipal d'Esports de Son Moix. I acabam amb dos apunts poliesportius. En bàsquet, l'Aaron Smith no continuarà al Fibui Mallorca la pròxima temporada i en ciclisme, a la tercera etapa al Tour de França, victòria per l'eslovà Tadej Pogacar, que et situa com a nou líder a la general. Avui, quarta etapa de 182 quilòmetres de recorregut entre les localitats franceses de Carcassonne i Foix.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Mallorca fa una passa endavant amb una decisió històrica.
El Consell de Mallorca aprova la llei per regular l'accés de vehicles a l'illa. Una iniciativa que vetla per protegir el territori, millorar la mobilitat i guanyar qualitat de vida per als residents. Planifiquem el futur de les nostres carreteres.
Consell de Mallorca. Fem feina entre tots i per a tots.
A l'informatiu migdia, feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
Si a tu te dic pinta,
mur,
portada.
Si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
A IB3 Ràdio, informatiu matí. La primera cita amb les notícies del dia.
Passen 41 minuts de les 7 del matí. Vos explicam ara la situació crítica que viu la Unitat de Salut Mental de les Pitiüses. 5 psiquiatres continuen de baixa. Les associacions usuaris denuncien que amb l'actual col·lapse és impossible aconseguir un llit per superar una crisi. Asseguren que tampoc no es fa seguiment dels pacients que surten de l'Hospital Can Misses. Alberto Ferrer.
El dia d'avui hi ha de baixa 5 dels 13 psiquiatres d'adults de la Unitat de Salut Mental de les Pitiüses. Les associacions de pacients denuncien que se senten desemparades perquè no se'ls atén ni en situacions crítiques. Els 30 llits d'hospitalització breu estan sempre plens. Ho explica Toni Díaz, de l'Associació de Pacients i Familiars de Persones amb Malaltia Mental.
¿Qué tiene que pasar, no?, para que te atiendan o te ingresen y que no te pueden atender porque no hay camas? Entonces, claro, esto lleva a pensamientos... Bueno, hemos tenido gente con pensamiento autolítico, ideas de suicidio...
Els professionals que tenien la patologia dual s'han repartit altres serveis i tampoc hi ha, segons diuen, ningú destinat a casos de persones amb ideacions suïcides. Després d'una crisi, quan el pacient necessita un seguiment per estabilitzar-se, no hi ha cites disponibles. Soledad Manzano és la presidenta de l'Associació de Persones amb Patologia Dual d'Eivissa i Formentera, que són casos on es combina una addicció amb una malaltia mental.
I va centrar per una desregulació, per un brot psicòtic, per una situació grave en la que tu vida corre peligro. Cuando se sale de esa unidad, al paciente no se le da cita.
Els darrers mesos, les cites s'estan anul·lant sense explicació i s'estan desatenent situacions crítiques. La conselleria ha implantat un reforç de l'atenció primària amb psicòlegs i les associacions confien que així els psiquiatres es puguin centrar en casos greus, però el punt de partida és molt dolent, especialment a Formentera.
Aquí tenim sobrecarga i tensió hospitalària, però és que en Formentera estan sin nada.
Segons han denunciat a IB3 persones coneixedores de la situació, algun dels professionals atén consultes privades tot i estar de baixa, un fet que no ha confirmat la conselleria.
La gerència de Can Misses nega que cap pacient hagi quedat sense atendre durant una crisi, encara que desconeix que l'acumulació de baixes ha obligat a prioritzar els casos urgents i les persones hospitalitzades.
Ara bé, admeten que sí que ha afectat a la resta de serveis. També esperen que la reestructuració del servei, que s'ha posat ja en marxa amb una nova coordinadora de salut mental per adults, faciliti que els professionals vagin tornant de mica en mica a la feina. L'àrea de salut assegura que l'atenció infanto-juvenil està fora d'aquesta situació. Dijous s'incorpora al servei un psicòleg clínic, a més del terapeuta ocupacional que ha començat aquest juliol, i un treballador social.
Música. I vos, per la Mare d'Educació, Menorca estrenarà aquest curs dues noves infraestructures educatives noves, però en calendaris diferents. El nou centre integrat de formació professional de Ciutadella obrirà el mes de setembre. En canvi, la nova escola d'Es Mercadal no estarà a punt per a l'inici de curs. El trasllat s'ajorna al primer trimestre. Carles Marcàs.
Les obres del nou col·legi de Sa Fontassa d'Es Mercadal no estaran enllestides per a l'inici del curs. Els alumnes començaran les classes al Col·legi Mare de Déu del Toro i el trasllat al nou centre es farà durant el primer trimestre quan les obres ho permetin. És Antoni Vera, conseller d'Educació i Universitats, i tot seguit el batle d'Es Mercadal, Joan Pellicer.
Anem un poc just per arribar a principi de curs. De totes maneres, sí que jugam en sa variable que dins és... Es, tot d'una que se pugui fer estrellat.
A l'escola pues, hi havia la dubte de si podrien fer ja preparar estrellat aquest estiu. Al final no està possible, però bueno, tots els docents ja tenen preparat un poc el material que volen dur cap aquí i és que ja no necessitaran.
El nou col·legi, amb una inversió de 8,3 milions d'euros i capacitat per 450 alumnes, resoldrà els problemes d'espai que arrossega el municipi. Silvana Coll és la directora del col·legi Mare de Déu del Toro d'Es Mercadal. La sentim.
Confiem en que sigui com abans millor. No? Pensam que ja en octubre, a principis de novembre, tal vegada podríem venir.
A Ciutadella, el nou centre integrat de formació professional d'hoteleria i turisme manté la previsió d'obrir aquest setembre, després d'una inversió de 3,8 milions d'euros. És altre cop el conseller Antoni Vera.
Preveiem la recepció de les obres entre la darrera setmana de juliol i la primera d'agost. Tenim ja tot el mobiliari nou comprat.
A més, la conselleria destina més de 2 milions d'euros a rehabilitar el poliesportiu Sant Joan de l'Institut Maria Àngels Cardona amb una nova coberta després dels danys causats pel temporal de 2022.
I més d'un 40% de les persones en risc d'exclusió social ateses en els serveis d'atenció laboral de la Fundació de Salles han aconseguit un contracte de feina durant el 2025. És una de les dades destacades de la memòria d'activitats que ha presentat l'entitat, que afirma que ara el perfil d'usuaris correspon al de persones amb múltiples problemes, com el de l'accés a l'habitatge.
En aquest sentit, la directora de la Fundació, Xisca Martí, ha apuntat que l'entitat es planteja oferir ajudes per a l'habitatge a les persones que tenen, sobretot als treballadors d'inserció laboral. És el reflex d'una societat en què la manca d'habitatge, sobretot, i els elevats preus fan que tenir un contracte de feina no sigui una garantia per viure de manera digna.
Les persones que necessiten ajuda són persones multiproblemàtiques, que no tenen una única cosa a treballar, sinó que tenen moltes coses a treballar. Sí que és vera que hem de destacar que hi ha un dels factors que són els factors econòmics, però també tenim persones, fins i tot persones que tenen un contracte d'inserció i estan cobrant un salari digne, que estan vivint en el carrer.
En tot, durant 2025, la Fundació de Xalles ha atès més de 1.000 persones en els serveis d'orientació laboral, un 41% de les quals han trobat feina.
I Felanitx ha posat en marxa el nou servei municipal de bus urbà de Porto Colom. Es tracta d'una prova pilot que s'allargarà fins dia 1 d'octubre i que funcionarà de manera complementària al TIP.
El servei s'oferirà cada dia amb un mínim de 7 sortides entre les 9 del matí i les 11 del vespre. L'objectiu és oferir una alternativa de transport públic per reduir la dependència del vehicle privat. El recorregut s'ha dissenyat estratègicament per donar cobertura a les zones del nucli que fins ara no eren accessibles. Ho explica el regidor de Turisme, Toni Panya.
L'intenció nostra és evitar pues, que la gent es desplaci en vehicles propis, que pugui desplaçar-se per tot el transport urbà, que és gratuït, que se n'aprofitin molt de residents i també visitants que venguin a Volmos, pues, també és una manera de que puguin estacionar o puguin venir millor encara en transport públic de línia regular, com és el TIC, perquè hem fet que els horaris se posin de manera coordinada.
I encara un darrer apunt, abans de destacar les notícies estatals i internacionals, quatre barques amb un total de 79 migrants varen arribar ahir a les costes de les Balears. Les dues darreres ho varen fer a l'hora baixa a Formentera, una amb 23 persones a Punta Roja i una altra amb 14, interceptada aquesta embarcació a 40 milles al sud-est de l'illa.
Ja a primera hora del matí es varen produir dues arribades més, de vés les 8. Una va tocar la costa de Sestanyol, a Llucmajor, de 27 persones a bord, una altra amb altres 15 a S'Estofador, a Formentera.
Gracias. I són ara les 7:49. Vos explicam les novetats en les mesures cautelars contra Begoña Gómez. El jutge ha denegat a la parella del president del govern espanyol viatjar a Turquia, però sí que li permet anar a Londres. Gómez, que està a l'espera de judici, havia sol·licitat permís per acompanyar-lo a la cimera de l'OTAN i per assistir després a la graduació de la seva filla.
Per tant, Gómez no podrà acompanyar Pedro Sánchez en aquesta cimera de l'OTAN a Turquia avui ni demà dimecres, però sí que podrà viatjar a Londres per assistir a la cerimònia de graduació de la seva filla. Això ho ha decidit el jutge de l'Audiència Nacional, que substitueix Juan Carlos Peinado, que havia començat les vacances sense haver resolt aquesta petició per part de la parella del president espanyol. Finalment ha accedit a tornar-li el passaport que Peinado li havia retirat com a mesura cautelar a l'espera del judici, que encara no té data, per cert, perquè hi veia, deia, risc de fugida i apuntava una complicitat de l'equip de seguretat de la Moncloa. Avui està previst que Sánchez comparegui davant els mitjans després de la cimera de l'OTAN i s'espera que es pronunciï també sobre la denegació de la seva dona de viatjar a Turquia. De moment, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Absolutamente impropio es que la mujer del presidente del gobierno, varias veces imputada, se esté paseando por los foros internacionales. El resto de primeros ministros decir, oye, que la mujer del presidente de España está imputada por varios delitos. Eso debemos de evitarlo como sea.
Ara bé, una vegada que torni de Londres, dia 10 de juliol, la dona del president Sánchez haurà de tornar a lliurar el seu passaport al jutjat, com ja va fer el 24 de juny. També s'haurà de continuar presentant cada 15 dies. Gómez està acusada de tràfic d'influències, de corrupció en els negocis, també de malversació de cabals públics i de apropiació indeguda.
I del cas Leire Díez, avui declara el Guàrdia Civil a qui l'exmilitant del Partit Socialista hauria oferit s'assessor de la directora d'aquest cos armat, Mercedes González.
El jutge Pedraz reprèn avui els interrogatoris amb la declaració com a testimoni del comandant de la Guàrdia Civil, Rubén Villalba, investigat en el cas Coldo i a qui Leire Díez li hauria oferit el càrrec a canvi que li passés informació per perjudicar l'UCO.
I avui també és el dia en què declaren 5 dels investigats per apallissar un ninot que representava suposadament Pedro Sánchez.
Són les primeres compareixences davant la jutgessa d'un tribunal d'instància de Madrid que investiga un presumpte delicte d'amenaces al president espanyol. La causa es va obrir el setembre del 2025, va ser arran de les protestes contra la llei d'amnistia de 2023 a la seu de Ferraz.
Per cert, que Pedro Sánchez ha anunciat un paquet de mesures per minvar la dependència de l'exterior.
Es tracta d'un paquet que, segons ha explicat el president, impulsarà la sobirania alimentària i l'autonomia estratègica i que preveuen 600 milions d'euros en ajudes per comprar fertilitzants. La primera llista amb 425.000 beneficiaris.
Una de las principales preocupaciones que tienen los ciudadanos y ciudadanas, además, lógicamente, del acceso a la vivienda. El coste de la vida, es decir, muy significativamente el precio de los alimentos. Por esa razón, creo que apoyar a nuestros agricultores y agricultoras en momentos de especial dificultad, como estamos viviendo en estos últimos años, es mucho más que un deber moral. És un compromís con el conjunt de la societat.
I el Partit Popular promet implantar en l'àmbit estatal la llei del concebut nonat de la presidenta madrilenya Ayuso, si arriba a governar.
La norma aprovada a la Comunitat de Madrid preveu que l'embrió sigui un membre més de la família a efectes administratius per a la concessió d'ajudes públiques. El portaveu de la formació Borja Semper assegura que la llei cerca ajudar les famílies amb sobrecost, amb el sobrecost que implica tenir un fill molt abans del part.
Vamos a implementar, vamos a impulsar una ley de apoyo a las familias que tendrá como objetivo ayudar a las familias, apoyar la maternidad, favorecer la conciliación y hacer, convertir o conseguir que en España tener hijos deje de ser una heroicidad. Cuando una mujer está esperando un hijo, cuando una familia está esperando un hijo, las necesidades de esta familia no empiezan el día del parto. Entendemos que empiezan antes.
I pel que fa a la darrera hora del conflicte a l'Orient Mitjà, hi ha hagut un atac a un petrolier a l'estret d'Hormuz per l'impacte d'un projectil d'origen desconegut.
I ha provocat un incendi a bord de l'embarcació avui milles a l'est de Limà, a Oman. Fins ara no s'han reportat víctimes. Un atac que arriba en pla alto el foc i de les negociacions de l'Iran amb els Estats Units d'un acord de pau per posar fi precisament a la guerra que va esclatar el mes de febrer.
I el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, assegura que els aliats europeus i el Canadà ja gasten un 4% del seu PIB en defensa. defensa.
Així ho ha avançat a la cimera d'Ankara, que arrenca avui, en parlàvem abans. Diu Ruta que hi haurà milions de contractes per a les indústries armamentístiques. A més, defensa que els aliats han de concedir a Ucraïna tot el que necessita per combatre Rússia. Recorden que els membres de la Unió es van comprometre a destinar el 5% del PIB a la defensa fins al 2035.
També en el marc de la cimera de l'OTAN, el president dels Estats Units, Donald Trump, diu que serà un bon moment per avançar cap a la pau entre Rússia i Ucraïna.
De fet, Trump ha explicat que el president rus Vladimir Putin està interessat que acabi la guerra tant com ho està el president d'Ucraïna.
I acabem a Veneçuela amb el darrer balanç de víctimes mortals dels dos terratrèmols que s'enfila ja a 3.342 morts, 35 dels quals són de nacionalitat espanyola.
14 dies després del desastre es poden veure llargues coes per rebre menjar i medicaments. Les tasques de rescat disminueixen, augmenta però la presència de maquinària per retirar els enderrocs. Un contingent de bombers de les illes està a punt de tornar de la Guaira després d'haver participat en les tasques de rescat.
7:55 5 minuts, anem ara amb la cultura.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I començant parlant de la segona edició de la Fira del Llibre Menorquí, que arriba aquest cap de setmana a Mahó, serà divendres i dissabte, els dies 10 i 11, i estarà obert des del matí fins a les 9 del vespre amb activitats per a tots els públics. Excel Camarasa.
Comptarà amb la participació d'una vintena d'escriptors i dues llibreries, a més d'entitats vinculades a la cultura i al patrimoni de Menorca, com l'Enciclopèdia de l'Illa, l'Agència Menorca Talaiòtica o Sauba Edicions, entre d'altres. L'objectiu és donar a conèixer tant autors locals com llibres sobre Menorca. Joan Pons Torres és el conseller insular de Cultura.
Crec que hem aconseguit el que volíem, que era posar en valor i posar damunt la taula el fet de que Menorca és una illa referent en cultura i en llibres, i com que estem orgullosos de això, la Fira del Llibre és un dia per reivindicar-ho.
Una de les novetats d'enguany és que es dedica un espai concret a la novel·la negra.
Fem un espai que es diu Menorca Negra, on hi haurà tres presentacions de llibres de temàtica de llibres sobre Menorca, però de novel·la negra.
La inauguració oficial tindrà lloc el divendres 10 de juliol a les 7:15 del capvespre i comptarà amb una cercavila dels gegants de Llumassanes i la xaranga de Mó.
Palma i Deià tornen a reunir els estudiosos de Robert Graves en un congrés internacional, acollant des d'avui i fins dia 11 de juliol la 17a edició d'aquest congrés, que du el seu nom. Sota el lema Graves, temps i llocs, el programa inclou ponències sobre noves investigacions, materials d'arxiu i la relació de l'autor amb espais clau de la seva trajectòria, com Mallorca, Oxford o El Som.
Una trobada de referència que de manera periòdica torna a Mallorca per aprofundir en la vida i l'obra de l'escriptor britànic. Ho explica Thomas Grace, fill de Robert.
Són unes jornades d'activitat acadèmica voltant a la figura i l'obra de mon pare que fan a Mallorca cada 4 anys. Els anys alternatius, o sigui, el que seria... O sigui, cada 2 anys se fa un congrés, un any a Mallorca, 2 anys més tard a un altre lloc i després torna a Mallorca.
Organitzat per la Robert Graves Society i la Fundació, que du el mateix nom, amb el govern de les Illes Balears també i la UIB, el congrés es desenvoluparà entre el Caixa Fòrum, a Palma, i Deiada, en municipi, on Robert Graves va viure bona part de la seva vida.
Les activitats se fan al Gran Hotel i el divendres, en el parc de Deià, se fa un acte d'una lectura de poesia que, per una banda, seran poemes de mon pare llegits en anglès i després traduccions al català.
La trobada es completarà, com dèiem, en recitals de poesia, també un concert, una projecció de cinema i una visita a la casa de Robert Graves. El congrés està obert al públic, tot i que algunes activitats requereixen inscripció prèvia per la limitació de l'aforament.
I s'avui fora de Sembrat obren el Pollença Rock amb una nit dedicada als clàssics del rock en català, una cita que serà avui i comença avui aquesta tercera edició amb una primera jornada de luxe al claustre de Sant Domingo a partir de les 8 del vespre. El festival reunirà aquestes dues bandes imprescindibles per entendre el rock dels 90 en una cita que apel·la tant a la nostàlgia com a la reivindicació.
Perquè Sau arriba a Pollença amb la gira Un concert de pel·lícula, liderada per Pet Sala, el 50%, fundador i compositor de la banda després de la mort de Carles Sabater l'any 99. El grup va posar punt i final en aquesta trajectòria, però Sala ha mantingut viu el repertori en diferents projectes i ara recupera el gran èxit de Sau amb una formació de músics i cantants convidats. I l'altre gran protagonista serà Fora de Sembrat, la proposta local, una de les bandes més emblemàtiques de Mallorca, però els seus integrants només es retroben damunt dels escenaris en ocasions molt especials, fet que converteix aquest concert en una oportunitat poc habitual per tornar a escoltar en directe aquest temes tan recordats. Pet Suassi és el líder de la banda.
Són coses puntuals i també coses quasi de compromís que ens han demanat per veure si fem aquest concert. Nosaltres no en dic que no, en cap moment. I, de fet, mos ha fet plantejar per l'any que ve una celebració de 35 anys des Fora de Sembrat, que no hi haurà disc nou, però sí que és vera que estan preparant quatre escenaris per a fer un 2027 celebrant els 35 anys de Fora de Sembrat l'any que ve.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suárez.